que estan en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar, pues, això que fa, o molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari i Déu-n'hi-do quin escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Escoltes el Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Bon dia, el Prat, és dimecres 24 de novembre del 2021. Quan passen 8 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Durant un parell de setmanes, tots els mitjans de comunicació vam estar pendents de la COP26 que es va celebrar a Glasgow i que encoratjava i confiava en tots els acords als que es podien arribar i també a canvis significatius per tal d'aturar l'emergència climàtica. Però què ha passat concretament? Des de quan es fan aquestes convencions i, sobretot, quins són els acords que han estat significatius i que finalment s'han complert? Avui farem un repàs per la història d'aquestes convencions i també us detallarem quines han estat les decisions i els consensos que s'han establert finalment en aquesta darrera. De seguida us ho expliquem al nostre espai Planeta Ciència amb Ferran Fabró, però la majoria de compromisos adquirits en aquesta COP han de ser autocontrolats i només uns pocs països han fet també les seves promeses de fer-los legalment vinculants. Per tant, ens queda poc marge per l'optimisme i el temps continua corrent. Doncs comencem, el control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció i qui us parla, Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Vinga, doncs anem amb la resta de l'actualitat del dia. Saludem a la redactora d'informatius del Prat Ràdio i el Prat.tv, Rocío Santaufemia. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Issa. Nosaltres avui hem de començar parlant dels actes al voltant del 25N que s'estan celebrant aquests dies a la ciutat, perquè aquesta tarda tindrà lloc al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa una xerrada centrada en la violència vicària. La professora associada de Filosofia del Dret i integrant del grup Antígona, Lorena Garrido, reflexionarà al voltant d'aquest tipus de violència de gènere en què l'home fa mal als fills i filles amb l'únic objectiu de fer mal a la mare. Lorena Garrido parla de la importància de visibilitzar aquest tipus de violència, que és encara més desconeguda.
És important la visibilització, no solament de que els nens i nenes que presencien la violència són víctimes de violència, sinó que en aquest sentit aquests nens i nenes són utilitzats per constituir i exercir la violència. I això és el doble esglaó, diguem, d'aquesta violència. I que preocupa perquè és una manera molt, molt perversa d'abús de poder utilitzant a persones clarament, diguem, amb més vulnerabilitat.
Una conversa que arrencarà aquest centre cívic a les 6 de la tarda. I també avui hem de parlar de l'afectació de la Covid, perquè el govern català vol ampliar l'ús del passaport Covid a l'interior de bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. En aquest darrer cas, només per les visites. Es tracta d'una mesura que respon a l'augment de casos de Covid, que situa el risc de rebrot a 220 punts a Catalunya. Actualment hi ha 119 persones ingressades a les UCIs del país a causa del coronavirus. El document que ha de ser validat pel Tribunal Superior de Justícia ja s'ha de fer servir per entrar a discoteques i locals d'oci nocturn, així com celebracions i actes socials a hotels i restaurants en què hi hagi ball en recintes tancats. El certificat s'obté amb la vacuna, però també si s'ha superat la malaltia o amb un test negatiu. Això sí, recordem que tenen caducitats diferents. I precisament a la nostra ciutat com s'està veient aquest augment del risc de rebrot és a les escoles, perquè aquesta setmana s'han hagut de confinar al Prat els primers grups bombolla escolars des de l'inici del curs, i és a causa dels casos positius de Covid entre l'alumnat. En concret, es tractaria de dos grups bombolla de l'escola Mare de Déu del Carme. Això sí, la detecció de casos positius era una possibilitat que ja estava prevista des d'inici de curs i s'ha actuat seguint els protocols de prevenció i seguretat sanitària establerts pels centres educatius des de fa setmanes. Seguint aquests protocols, els centres en contacte amb els serveis de salut han comunicat a les famílies la detecció dels positius i s'han pres les mesures previstes. Podeu consultar la informació dels casos positius de Covid acumulats i els que vagin sorgint de cada centre a través d'aquesta pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres estarem ben pendents a veure si augmenten aquests grups, quina és la situació, i us ho explicarem.
Gràcies, Rocío, que vagi molt bé.
Que vagi bé, adeu.
Esports.
Vinga, doncs anem amb l'actualitat esportiva. Míriam Roures, molt bon dia.
Molt bon dia.
De què parlem avui?
Doncs avui, tot i ser dimecres, recuperarem o farem la secció del futbol patala pel món, per qüestions de calendari no la vam poder fer ahir dimarts, i per tant haurem de repassar com ha anat el darrer cap de setmana de tota la nostra representació pretenca fora de la ciutat, que recordeu que estem arribant a la setantena de jugadors o jugadores, d'entrenadors tècnics o d'àrbitres fins i tot, que tenim xiulant partits fora del Prat. Per tant, números importants. També sempre recordem que sí, que a vegades ens ha passat, perquè no tenim ulls per molts costats, però no potser per tots, si ens ha passat algun jugador o jugadora, algun tècnic. En sabeu perquè ho sou o coneixeu, i no els diem a la nostra llista, que es posen en contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials, tant Twitter, Instagram com Facebook, els missatges directes, o a través del nostre correu electrònic, esports@ al preradio.com, allà ens expliqueu: hola, soc tal, jugo en aquesta categoria, amb aquest equip. És important dir-nos en l'equip amb qui juguen i la categoria on juguen, per buscar ràpidament, i cada setmana doncs anirem ampliant.
Perfecte.
Si tenim encara més gran aquesta llista que tenim de jugadors de fora. Avui ens centrarem en quarta catalana per parlar amb un dels nostres representants d'aquesta categoria de futbol territorial. També parlarem una miqueta de la Leporara que s'atura, per fer amb tranquil·litat i no amb la rapidesa, no?, i la immediatesa del calendari, ara que no tenim partit aquest cap de setmana per la finestra FIBA, doncs per veure com ha acabat o com ha arribat aquesta aturada al Club Bàsquet Prat. És important perquè marca una miqueta aquest primer terç de la temporada a la categoria, aquesta aturada, i doncs el Prat ha arribat bé, ha arribat amb 3 victòries, amb 6 derrotes, està ja sortint, ja ha sortit del descens directe fa algunes setmanes, fins i tot amb l'última victòria, que és la d'aquest cap de setmana a Palma, doncs va poder pujar alguna posició més, i per tant està en una situació més tranquil·la, anar al descans de la categoria amb una certa tranquil·litat que li permet aquesta setmana i mitja preparar-la, entrenar-la d'una manera diferent que, per exemple, i posem dos exemples, dos equips que segurament arriben amb urgències i amb agobios i amb pessimisme, com són Bàsquet Girona, que va perdre un altre partit i és el 7è consecutiu aquest passat cap de setmana, o Iraurge, que també està només amb una victòria, o el mateix Palma, rival del Prat, diumenge passat, que també està només amb una victòria. Doncs arribem una miqueta més amb l'aigua al coll a aquesta aturada per seleccions, mentre que el Prat arriba amb tranquil·litat. També estarà entrenant el Prat en quadra aquesta setmana amb dos jugadors que estan amb les seves seleccions: Andrés Ibargüen amb Colòmbia i Maronca amb Hongria. Després, perquè el Joventut de Badalona té molts jugadors que també marxen amb les seves seleccions, hi haurà 3 jugadors que no entrenaran amb el Prat per entrenar amb la penya, que són Adrià Domènech, Yannick Crac i Miguel Allen. No estaran durant tota aquesta setmana i mitja amb el Prat, i hi ha lesionat Chris Helmanis, que es va lesionar just abans del partit contra el Palma, i sí que és veritat que la nota positiva és que ja va poder tornar el capità a jugar contra el Palma. El Marc Blanc ja amb l'alta mèdica, doncs aquesta setmana i mitja que no hi ha competició li serveix al capità per recuperar-se, per entrar, per fer aquesta mini pretemporada que ha de fer, perquè ha estat pràcticament 2 mesos sense ni poder entrenar, fent gairebé repòs total. Per tant, és una bona setmana per ell per recuperar, i segurament el dia primer partit de la tornada, que serà contra Castelló, doncs serà el quitus diferent al que vam veure disputar 8 minutets només al partit contra Palma. I aquesta tarda al Prat Esports parlarem amb el nom propi d'aquesta temporada d'hivern espectacular, que és el patinador Potaola Benillop, ara que està a l'equador de les Copes del Món. N'ha disputat 2 i en queden 2 per celebrar-se, i està enmig d'aquesta cursa per als Jocs Olímpics. En parlarem amb ell, que ens valori les Copes del Món, els rècords, molt en plural, perquè són molts, de cada setmana, opcions, com estan aquestes opcions i com s'està trobant. Que cap de setmana està, aquesta setmana està a Alemanya, perquè el cap de setmana competirà la primera Copa del Món Júnior, que se celebra a Alemanya.
Doncs interessant l'entrevista. Míriam, que vagi molt bé.
Adéu.
Planeta Prat, l'òrbita Potaolava.
Doncs movem per conèixer l'actualitat meteorològica. Avui estem molt pendents també de les pluges que continuen. Carme Farney, molt bon dia.
Bon dia, avui tornem a parlar d'una jornada inestable. Continuem sota els efectes d'aquesta borrasca que ahir ens va deixar una precipitació abundant a bona part de la zona, a bona part de les comarques barcelonines, amb aquests 50 litres a Barcelona, o bé a la Llacuna amb aquests 58 litres. I avui continuarà plovent. De fet, ja els ruixats comencen a treure el cap a punts del litoral i s'espera que es vagin movent d'est cap a oest, i per tant acabarà plovent a bona part de les comarques de Barcelona i també cap a la resta del territori català. A més, també comencem el dia amb un ambient més fred, la temperatura ha baixat respecte a la d'ahir i s'espera que la temperatura màxima sigui força similar a la d'ahir. La més alta podrà enfilar-se entre els 15 i 16 graus. Cal destacar que avui el vent bufarà amb menys intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, que vagi molt bé. Anem a veure com tenim el transport públic de l'àrea metropolitana. Des del Transmet, Adrià Rodríguez, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments encarem el dimecres amb normalitat a la xarxa de transport públic d'àrea Barcelona al no destacar alteracions significatives. Per tant, de moment això és tot del Transmet. Que tingueu bon dia.
Molt bon dia, que vagi molt bé i, com sempre, acabem el repàs mirant les carreteres que ens envolten a veure com porta també tothom la pluja, que ja sabem que es costa una miqueta més conduir amb pluja. Armand Maravalle, des del RAC, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs sí, la veritat és que es nota una mica perquè encara hi ha més congestió de l'habitual pel que és aquesta hora. Per exemple, ara per entrar per les rondes a Barcelona doncs trobem 4 quilòmetres encara de retencions per la zona franca a la ronda litoral, també 4 quilòmetres a l'altura de Pedralbes per la ronda de dalt. Com sempre, hi ha més congestió en sentit Llobregat en totes dues rondes i també pel que fa a l'autopista, a l'AP7, encara hi ha retencions de 2-3 quilòmetres a l'altura de Sant Cugat en tots dos sentits. També destaquem a l'AP7, si heu d'anar cap a Altafulla o cap a Torredembarra, ara mateix està tallada aquesta sortida per obres, per tant, si heu d'anar cap a aquestes localitats, sortiu per la sortida anterior, que és la 31 del Vendrell, i a continuació sí que podeu anar a buscar la Nacional 340 en sentit Tarragona. I a banda d'això, encara queda alguna afectació pels aiguats d'ahir, com la carretera T-734 al Priorat i també l'AP7, que encara queden carrils tallats en aquest tram també de Torredembarra en sentit sud, per tant, precaució, que són carrils tallats per accidents durant el dia d'ahir. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Molt bon dia, que vagi molt bé.
Que vagi bé, fins demà.
Doncs molta precaució a la carretera.
Planeta Prat. With my pretty little Galway girl. Are you my pretty little Galway girl? Hey! You know she beat me at darts and then she beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna... Vinga, doncs acabem, com sempre, mirant a veure què és el que hem programat al Planeta Prat d'avui. Marc Quinto, com estàs?
Molt bon dia, Isa, molt bé. Dimecres, segueix fent pluja. Això ens agrada molt perquè tenim pics d'audiència quan plou. Aleshores, t'explico avui què comencem.
Sobretot tu a la teva secció, no?
Bé, és que sempre és pic d'audiència la meva secció, cada setmana. T'explico, comencem fent Planeta Ciència, que ens avancem una setmana, aquest mes, amb el Ferran Fabró. Parlarem d'un tema bastant dens i potser que moltes vegades doncs, queden no res, no ho acabem de portar cap a nosaltres, que és el tema de la COP26 i totes les conclusions que han tret, els acords als que han arribat, sentim titulars a la tele i tal, però sí, no acabem d'extreure el fons i tot el que hi ha. Doncs el Ferran...
Spoiler, no hi ha gaire.
No hi ha gaire. Llavors serà fàcil la secció d'avui.
El fons és quedarem en quedar, en posar-nos d'acord això... dintre de dos anys, al 2030...
Però sempre farà el mateix, clar, no?
Sí, sempre
queden en què es posaran d'acord...
Encara estem incomplint acords de Kyoto, del protocol no? de Kyoto, que era el 95, crec. No sé. O sigui que imagina't.
Però, clar, perquè
terrible.
No ha passat tant de temps.
Terrible.
Ja, bé, doncs en parlem a Planeta Ciència. Després, a les 10, posa't al seu lloc. És activitat que organitzen les vídues 08820. que es col·locarà a Plaça Catalunya a partir de demà. Esperem que la pluja ho permetin, parlarem amb elles. A 11:15, Imatges contra l'oblit, memòria històrica palestina, és exposició fotogràfica que organitzen des de Suds. Parlem amb la fotògrafa que s'ha encarregat d'aquesta exposició, l'Esther Pérez. Després, a 11:00, parlem de la presentació del llibre dels músics de Diables del Prat, que ara totes les entitats estan doncs, fent aquests llibres de músics. Parlem amb el prologuista, amb el Toni García, amb músics, voluntariat i entitats. Farem després, a 11:45, parlem del CRAM, 24 fotogrames i Quinto Millennial.
Molt bé, de què parlaràs?
Parlarem de l'Alfred, que ha sortit al Fax. Parlarem del Cristian Oliver, que ha sortit a Tot es mou.
Estan, hi ha molts pretencs que han sortit a la tele.
Parlem de violència vicària, també. I de The Rain, que ens va quedar pendent la setmana
molt
passada.
Molt bé, no l'he vist. Marc, aquesta tarda?
Evidentment. Aquesta tarda, a les 4, al Connectats, a la Cel Informatiu Vespre i al Prat Esports, Cuba Rubik a les 8, Plan B a les 9 i Pa de Pessic.
Cuida't molt.
Que vagi bé. Perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, nosaltres sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del Parc Agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Administración de Lotería número 5, Don Juan. Primitiva, Quiniela, El Gordo, Euromillón, La Bonoloto. Cada semana repartimos premios. Administración de Lotería Don Juan en Ramón Llull 8, junto Mercado Remolar. En Don Juan te ofrecen la lotería viajera. Te consiguen la lotería de la ciudad a donde has viajado. El Buda del Prat. El que más premios da en Administración de Lotería Don Juan. Ramón Llull 8.
Multistore Trasters, des de 3 metres quadrats a 30 metres quadrats amb seguretat garantida, al carrer Nicolás Maria Urgoiti 23, molt a prop de l'Ajuntament. Multistore, els millors preus des de només 11,85 euros per setmana i amb accés tots els dies i a qualsevol hora. Multistore, truca'ns al telèfon 697-189-154, 697-189-154. Burning all those candles
and staying up through the night. We make reservations for... Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Vinga, doncs, comencem el contingut pròpiament del Planeta Prat amb el nostre espai Planeta Ciència. Ferran Fabró, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Isa, com esteu? Jo molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí. Bueno, m'heu avançat una setmana, eh? Anava a dir un mes més, però no. Hem fet dues sessions al novembre, eh? Aquest novembre ha estat especial.
És que com que tu et combines amb una altra persona, doncs clar, teniu necessitats, sí, sí, que intentem acontentar tothom i també poder gaudir-vos. Per tant, anem amb aquestes temporalitats una mica canviades. I de fet, ens parlaràs d'una cosa que va bastant lligada a l'actualitat recent. Per tant, no està malament tenir-te.
No, realment quan m'ho heu comentat la setmana, vaig pensar, doncs mira, no està gens malament. I si recordeu, aquesta setmana tocava parlar de fenologia. Que no sé, fins i tot, he pensat, mira, ho retraso una setmana més, no sé, fins i tot ho retrasaré dues setmanes, perquè quan preparant-me la secció vaig dir, mira, potser hi ha un tema que aquí també pot ser interessant de dedicar-li un altre tema, ja en parlarem al final. Però no, he decidit que valia la pena retrasar-ho, ja que tenia en compte que el 12 de novembre, si no recordo malament, ara no recordo si va ser el 12 o el 14 quan va acabar, però bueno, va finalitzar la COP26, que va ocupar tota l'actualitat d'aquelles... dues setmanes, TV3, sobretot TV3 i Catalunya, RAC TV3, dedicava cada dia una petita secció del TV26, sí, a la COP26. I bé, pensar que podia ser interessant fer l'exercici, doncs intentar fer un resum dels principals acords i quines conclusions en podem extreure, no? Si són positives, si són alentadores o no. Abans de res, però no sé si tothom té clar que és la COP26, per tant, crec que podria ser interessant posar-la en context, explicar una miqueta d'on surt i què és exactament això de la COP26. Doncs, si et sembla, comencem. Doncs, mira, què és la COP26? Que això té dos noms, no? Això té dos parts, aquest nom, COP i 26, no? Anirem per parts, primer un i després l'altre. Què vol dir COP? COP és l'acrònim que se li dona a, bueno, és l'acrònim de Conference of the Parties, que no vol dir res més, és la traducció literal és conferència de les parts. Això per si sol no ens dona massa informació, però com a mínim ja sabem que hi ha diferents parts implicades. No? De COPs n'hi ha moltes. Són el principal òrgan rector. Què vol dir això? Bueno, diríem que és el principal òrgan de presa de decisions i establiment d'acords de qualsevol tipus de convenció o conferència internacional entre diferents països. Per tant, aquestes conferències de les parts és el lloc on convencions de diferents països prenen decisions respecte a algun tema concret. Jo recomano que busqueu convencions internacionals a internet o que si poseu COP, intenteu posar COP26 i aneu navegant, ja trobareu tot el tipus de diferents convencions internacionals que hi ha. Per tant, aquesta COP26... Ja avanço, crec que això tampoc és massa ja es pot deduir fàcilment, que 26 és senzillament el nombre, l'edició de la que estem parlant, no? el número de l'edició. Per tant, és la 26a conferència de les parts, el lloc on es prenen decisions, respecte a un tema en concret, respecte a una convenció, una convenció internacional de països. De quina convenció completament? Doncs concretament de la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic. Uh-huh. Ja tenim una nova informació, no? La Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic. Què és això exactament? Mira, aquesta, ja veieu que estem donant moltes voltes al final per acabar parlant de les conclusions d'aquesta competició, que és el que ens interessa, no? Però
que està molt bé explicar-ho així, perquè
és interessant, sí.
Ho donem per sabut moltes vegades i no ho expliquem. I aquest 26, potser hi havia gent que pensava que eren els països que hi participaven o alguna cosa en aquest sentit, no?
Mira, després veureu que d'això n'hem sentit parlar molt més del que ens pensem, eh? Aquesta COP26 ha estat molt famosa perquè el canvi climàtic o l'emergència climàtica ja la tenim a sobre, però ja veureu com n'hem sentit parlar molt més del que ens pensem, potser algú ja ho sap, però ja ho veureu. Mira, aquesta convenció, la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, es crea entre els anys 92 i 94. Diguéssim que primer es fa com s'obre, diem, bueno, qui vol formar part d'això? I en aquests dos anys, els països que volen formar part, doncs, a poc a poc s'hi van unint fins que es tanca i diuen, vale, doncs la convenció són tots aquests països, no? Que signa com un... no és un bon tractat, però signa que es funda aquesta convenció pel canvi climàtic. I això neix com a conseqüència de, que això potser sí que n'hem sentit parlar més, de l'IPCC, no? Aquest famós informe de l'IPCC, que el juny d'aquest any també en vam sentir parlar moltíssim. IPCC és l'acrònim també de Intergovernmental Panel on Climate Change, és a dir, el panell intergovernmental pel canvi climàtic. Mm. Que això surt de... es funda l'any 1988, ja ho veurem ara perquè n'hem sentit a parlar, i això es funda per part de les Nacions Unides i de l'Organització Meteorològica Mundial. Això es funda l'any 88, la missió d'aquest de l'IPCC és proveir el món amb una opinió objectiva i científica sobre el canvi climàtic, els seus impactes i riscos naturals, polítics i econòmics, i les opcions de resposta possibles. I per això el que es fa és emetre diferents informes i suggeriments. És a dir, no fan recerques, emeten informes sobre quin és l'estat de la qüestió, no? Què ens diu la recerca que s'ha fet en els últims anys sobre aquest tema, què ens diu sobre el canvi climàtic? El que sí que fan és fer com alguns suggeriments, no? Perquè se suposa que està... És a dir, ells no fan recerca, perquè ja s'ha fet recerca durant molts anys i perquè part de les persones que emeten aquests informes són els científics que ja estan fent, ja han estat els científics i científiques que ja han estat fent tota aquesta recerca.
El coneixement ja el tenen.
Exacte. Aleshores, emeten un informe on expliquen molt bé quin és l'estat de la qüestió, cap a on hauríem d'anar, els suggeriments, ara mateix estem així, i hauríem d'anar cap aquí. Hauríem d'anar doncs, cap a menys gasos de efecte hivernacle, o el que sí que fan a vegades és emetre com suggeriments de dir, ostres, això sembla ser que és un punt que ja està sortint molt en algunes investigacions, en algunes recerques, i no s'està fent prou. Doncs, potser hauríem de tirar més cap aquí, que sembla que serà una cosa internacional. Ha estat molt famós, concretament, el 2022 s'ha de presentar un informe que porten preparant des del 2015, i el del 2015 és molt famós, és d'on surt el famós... no, aquest surt del 2018, però ara parlarem del 2018. Aquest del 2022 ha estat famós perquè al juny se'n van filtrar algunes parts. Això ho podeu buscar fàcilment a internet. Jo recomano molt un article que em parla una mica, que és el diari digital CTXT, que és el Contexto.
Sí.
L'article aquest es diu... Us he deixat aquí l'enllaç per si el voleu compartir. L'article es diu La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante, tres punts suspensius, ja us diu, la humanitat no. És a dir, a vegades ens pensem que la Terra, que ens estem carregant la Terra, no ens equivoquem, ens estem carregant la humanitat, això és el principal punt que hem de tenir. Ens estem carregant les condicions dels humans per viure a la Terra. Aleshores, es va filtrar, crec que va ser del 23 al 24 de juny, que va ser quan estàvem immersos en tota aquella onada de calor, que van arribar a rècords de 50 graus a zones de Nord-Amèrica. Es va filtrar just en aquell moment, suposo, per donar-li més impacte, no? més empaque. No? Just en el moment que estem en aquesta onada de calor, filtrem. I per què s'ha filtrat? En aquest article que us recomano de Contexto, surt un expert i comenta que ell creu que es va filtrar perquè abans quan fan la revisió i es publica l'informe final, sempre hi ha algunes retallades. Aleshores, en aquest informe, els científics són bastant radicals en les seves afirmacions i sempre hi ha retallades. Val a dir, és important dir, que tot el procés i tots els borradors són públics. ¿Vale? És a dir, no és una qüestió que es facin retallades i quedin coses amagades. No, és tot el procés, tot el procediment és públic. Ara bé, què surt dels mitjans de comunicació i què arriba al públic en general? Arriba l'informe final. Llavors, sembla ser que una de les raons podria ser aquesta. No? Dir, escolta, nosaltres com a científics estem dient això, filtrem aquest informe de manera anònima, perquè òbviament hi ha unes clàusules de no filtrar informació. Filtrem això perquè la gent sàpiga realment el que pensem, que si ens retallen, perquè sabien que ja ho hem dit. No? A part d'emetre aquest informe general que el fan cada 6, 7, 8 anys, que s'està preparant des del 2015, l'any que ve en parlarem, el 2022, quan es publiqui, van fer un informe especial el 2018 que parlava concretament sobre l'escalfament global. En aquest informe del 2018 és on apareixen els famosos 1,5 graus que s'han sentit a parlar tant últimament, de màxim 1,5 graus d'augment per evitar un punt de no retorn, no? El punt on ja veiem que ja no podríem tornar enrere en molts aspectes de recuperació d'ecosistemes, recuperació d'espècies, etc. Aleshores, això pel que fa a l'IPCC i els seus informes. Però bueno, tornem una mica al principi, que hem anat obrint parèntesis i...
Per I finestres, tenim, sí.
L'IPCC es funda l'any 88, d'aquí en sorgeix la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic i que per prendre decisions organitzen les conferències de les parts corresponents cada any, és a dir, per tant, des de l'any 95 s'ha anat organitzant cada any a una conferència de les parts de la convenció aquesta marc per les Nacions Unides pel canvi climàtic per prendre decisions. Quin és l'objectiu d'aquesta de la convenció mundial, de la convenció marc per de l'IDCMNCC o la COP, diguem de la COP per abreviar. Què és l'objectiu de la COP? Mira, l'objectiu, això ho podeu buscar, ara recordo d'on ho he tret això, crec que possiblement ho hagi tret de la Wikipedia. Mira, l'objectiu és aconseguir l'estabilització de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera a un nivell que eviti interferències antropògenes, és a dir, d'origen humà, perilloses en el sistema climàtic i en un termini de temps suficient per permetre que els ecosistemes s'adaptin naturalment al canvi climàtic. És a dir, el que estan dient, no? Limitar les emissions de gasos o estabilitzar els efectes de canvi climàtic. Assegurant que es busca assegurar que la producció d'aliments no es vegi amenaçada i permetent el desenvolupament econòmic segueixi de manera sostenible. Aquí tenim alguns punts importants. Permetre el desenvolupament econòmic de manera sostenible, ara explicaré per què, més endavant explicaré per què, i que els ecosistemes s'adaptin naturalment al canvi climàtic. És a dir, d'alguna forma és fer-ho més suau perquè s'adaptin al canvi climàtic. I, òbviament, posant aquests límits si s'han de posar. Per tant, les COP és on es prenen les decisions i s'estableixen acords per aconseguir aquest objectiu. Aquest objectiu que acabo de llegir ara mateix. Com dèiem abans, se n'han fet 26 des de l'any 95, una cada any, i ara és on, ara ve on deia que s'entendrà moltes coses que ja n'hem sentit a parlar, que dius, hòstia, podries haver començat per aquí, no? Que les més famoses, el famós, bueno, l'any 97 s'organitza a Kyoto, si recordeu, el famós protocol de Kyoto, no? Estats Units, se surt el protocol de Kyoto, se surt el protocol de Kyoto. Doncs el protocol de Kyoto és un dels resultats que surt de la COP de l'any, de la COP 3, 95, 96, de la COP 3, de l'any 97 a Kyoto, i el famós també, el 2015, es va organitzar a París, i és on surt, bueno, tot, a l'acord de París, aquest es coneix com l'acord de París, on parla precisament dels 1,5 graus, perquè aquell any s'havia publicat un informe de l'IPCC. Per a part que ens toca, aquí a la geografia espanyola, bueno, l'any 2019 es va organitzar a Madrid. No sé si us recordeu, hi va haver tota aquella polèmica, va ser enmig del coronavirus, que es va organitzar, no sé si recordo, va ser enmig del coronavirus, que no es va organitzar, sinó que s'havia de fer a Uruguai, o no recordo on s'havia de fer, que va aquell viatge famós de la Greta Thunberg que venia fins a Madrid, sense contaminar.
En Valer, no?
Sí. En Valer, exacte. Doncs el 2019 es va organitzar a Madrid. I aquest any, la de Glasgow ha acabat amb el pacte... Pacte Climàtic de Glasgow, el que es coneix com el Pacte Climàtic de Glasgow. Llavors, arribats a aquest punt, quins són els principals acords que hem arribat en aquest Pacte Climàtic de Glasgow que ens interessa bastant? Abans de res, una cosa superimportant de la documentació que ha sortit d'aquest informe. Per mi, bueno, per mi i per molta gent, és una cosa flagrant, que sota el meu punt de vista demostra lo lenta que està anant la política respecte al canvi climàtic. I és que per primera vegada, és a dir, per primera vegada es parla explícitament de combustibles fòssils. És a dir, mai abans a cap conferència d'espais d'aquestes per canvi climàtic s'havia parlat de combustibles fòssils. Es parlava de gasos d'efecte hivernacle, etc., però no es parlava de combustibles fòssils com a causa principal de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Dius, ostres, fa anys que sabem que són la cosa principal, doncs potser ja seria hora d'anar-la parlant, però bé. Bueno.
Clar, el problema és que ara, quan ens has fet una mica d'història, tenint en compte que aquestes convencions es fan des del 88, per tant, fa 33 anys, i que continuem parlant de quan hi ha països que se salten el protocol de Kyoto, en aquesta, que fa tantíssims anys també, clar, tothom pensa, ostres, encara estem aquí i per què es continuen fent, no? Perquè llavors no sé si aquests acords... potser dels suggeriments s'hauria de passar als protocols sancionadors o algun tipus de...
Sí, és el que s'hauria de fer, però a vegades tampoc funciona, perquè es paguen les multes i...
Clar, sí.
Aquí sabem que Barcelona i Madrid estem pagant cada any multes pels nivells de contaminació que tenim. Per tant, al final, bueno, ja en parlarem, però al final tot... tot, és qüestió de voluntat política, com tot en aquesta vida. Eh? Si hi ha voluntat política, es poden fer les coses, si no, no. Si, es va, si la gent decideix en una direcció, s'aconseguirà fer les coses, si no, no. Però mirem, parlem dels principals acords.
Anem als acords, sí.
A veure si podem estar una mica més positius o no. Ja, respecte a les emissions, s'ha acordat que els països es reuniran l'any vinent, per tant, ja, de moment, ja no tenim acord. Es reuniran l'any vinent per comprometre's a reduir les emissions de diòxid de carboni. Per tant, bueno, això aplaixem un any. Es tracta d'intentar mantenir l'augment de la temperatura dins dels 1,5 graus. Els científics diuen que és el que és com mínim per evitar una catàstrofe climàtic, tot i que les promeses actuals, si es compleixen, ara mateix estem de l'ordre de, tal com estem ara mateix, estem de l'ordre de que arribarem als 2,5 graus, suposant, de 2,4 graus, suposant que es compleixin el que s'ha dit que es vol fer. Per tant, l'escenari no és massa...
Alentador, no gens.
No hi ha massa esperança. Faig un petit incís. No sé si heu sentit últimament, comença a haver-hi un fenomen que s'anomena ecoansietat, que
sí,
és
sí.
Molta gent amb ansietat pel canvi. Sí, sí. Però, bueno, això també en podem parlar algun dia.
Perfecte. Bon dia.
Per tant, aquí ja tenim que no hi ha un acord respecte a les emissions de carboni, si ja no hi ha la voluntat de l'any que ve comprometre's a veure com ho fem. Respecte al carbó, per primera vegada en una conferència de COP hi ha hagut un pla específic per reduir l'ús de carbó, que sabem que és responsable del 40% de les emissions anuals de CO2. No obstant això, ja veurem que aquesta és la tònica una mica, No obstant això, els països només han acceptat el compromís més feble d'eliminar gradualment en lloc d'eliminar ja. Per exemple, el carbó, bueno, després d'una intervenció tardana de la Xina i l'Índia, no? Diguéssim que, bueno, sí, hem d'eliminar el carbó, però fem-ho a poc a poc, perquè, clar, si no ens carreguem tota l'economia. I així és tot una mica, no? Veurem també que hi ha un punt molt important que he dit abans, que és el tema de mantenir el desenvolupament econòmic, que això, sota el meu punt de vista, és un tema clau. Respecte als països en desenvolupament, no? hi ha una cosa també molt egoista, que es parla moltes vegades, de dir, vale, ara la Índia diu, bueno, i ara que jo soc una superpotència mundial, vale, sí, emeto molts gasos d'efecte hivernacle, però tu els has estat emetent. Europa i Estats Units els heu estat emetent durant els últims 100 anys. Ara no em vingueu a mi a dir el que he de fer, què voleu. El que voleu és collar-me i que no sigui una potència mundial. I, bueno, llavors aquí hi ha un tema important, no? Respecte al Freedom of Movement, l'acord es compromet a augmentar significativament també els diners per ajudar els països pobres a fer front als efectes del canvi climàtic i fer el canvi a l'energia elèctrica, no? Hi ha un munt de països que no tenen la capacitat econòmica per dir, bueno, pues, deixem de cremar carbó o de cremar petroli i passem a fer una inversió en temes d'energia neta, no? Tots aquests països se'ls ha d'ajudar. Hi ha una perspectiva d'un fons d'un bilió de dòlars, que és, com sempre, que a partir de l'any 2026, tot i que, clar, s'han incomplert promeses anteriors dels països que s'han proporcionat 100.000 milions de dòlars a l'any 2020, no? Vull dir, és a dir, que no... Hi ha un compromís, però sabem que s'han trencat compromisos anteriors. Bueno, alguns països africans i latinoamericans consideren que no s'ha avançat prou en aquest sentit. No? Un cop més, que els acords presos no són prou... No hi ha legislació perquè lliguin d'una forma ferma. Per altra banda, també, per exemple, es va acordar, van dir, bueno, deixem de donar subsidis, no? De donar subvencions públiques a tot el que faci referència als combustibles fòssils, no? És a dir, ja no hi haurà més subsidis ni subvencions per fàbrica o el que sigui, no? Per tot el que vagi relacionat amb combustibles fòssils, carbó, petroli o gas natural, deixem de subvencionar qualsevol cosa relacionada amb això. Aquest acord està, ara bé, no s'han fixat dates concretes. És a dir, ja ho farem. Acordem que això ho farem, però ja ho farem. Sí que hi ha hagut, paral·lelament a això, hi ha hagut un acord, això també va sortir amb els mitjans de comunicació, l'històric acord entre Estats Units i Xina al marge de la COP26. sabem que són els principals emissors de CO2 al món i es van comprometre a cooperar més durant la propera dècada en àrea de les emissions, com les emissions de metà i el canvi cap a l'energia neta. Anteriorment, Xina s'havia mostrat reticent a abordar tot el tema aquest de les emissions nacionals de carbó. De manera que, en certa manera, és a dir, és com dir, bueno, reconeixem que s'hem de fer alguna cosa, però, bueno, únicament s'han compromès a cooperar més entre Xina i Estats Units. Tampoc hi ha un acord que fixi dates ni que fixi objectius, etc. En qualsevol cas, recordem el que he dit al principi, els objectius que s'estan... els objectius que s'han pogut marcar estan molt per sobre dels 1,5 graus que es marquen com a màxim. Mira, perfecte, respecte, bé, hi ha moltes coses, respecte als arbres, els líders de més de 100 països, en prop els que tenen el 85% dels boscos del món, s'han compromès a aturar la deforestació al 2030. Diuen, encara no, que tenim 10 anys encara per talar arbres, però ja ho farem el 2030. Clar, això és un tema vital, ja que els arbres absorbeixen grans quantitats de CO2. I si a sobre que hem dit que ho faran a partir del 2030, això li hem de sumar que altres iniciatives similars no han aturat la desforestació. Sembla ser que aquesta, cap al 2030, està millor finançada. Tot i això, no està clar com ho controlem, això. Un cop més no hi ha un lligam que et digui, mira, si fas això et foto una multa o et faig fora de no sé quin organisme internacional. No, és que no hi ha. Mira, és que és tot bastant trist,
És que sí, estic molt pessimista.
No és una secció massa alegre avui. Mira, respecte al metà, hi ha hagut més de 100 països que han acordat un pla per reduir el 30% de les emissions de metà l'any 2030. És a dir, el que estem batent ara, reduïm aquest 30% al 2030. També no ho fem ja, no fos cas que tinguéssim un problema. Clar, actualment el metà és responsable d'un terç de l'escalfament generat per l'home. Ara bé, Xina, Rússia i Índia no s'han unit a aquest acord. Un cop més, els principals emissors d'aquests gasos no. Tot i que s'espera que ho facin més tard, però bueno, ja ho veurem. I mira, respecte als diners, no? Clar, tot això també es necessita, tot això, vull dir, si volem... És que al final la qüestió és, volem fer un canvi cap a l'energia neta, doncs fan falta diners, al final. La qüestió és molt senzilla, necessitem diners. Clar, les organitzacions financeres controlen 130.000 milions de dòlars, hi ha tot un fons per això, i han acordat donar suport a tota aquesta tecnologia neta, no? Per dir-ho d'alguna forma, com ara les energies renovables i dirigir el finançament lluny de les indústries que cremen combustibles fòssils. La iniciativa és un intent d'implicar les empreses privades per assolir els objectius nets zero, no? És a dir, bueno, anem a ajudar-vos amb finançament perquè aconseguim aquest objectiu d'energia neta zero, no? Tot i això, com a organitzacions ecologistes han dit que sense un compromís més gran per acabar amb el suport dels combustibles fòssils, bueno, que això no és res més que un exercici de relacions públiques entre fons de finançament i grans empreses, no? Per tant, en aquest sentit, tampoc és massa motivador. Mira, les conclusions. Mira, jo, la conclusió realment, si mira, no m'he esforçat massa, perquè jo crec que cada un d'aquests punts ja ens fa veure cap a on anem, no? Mira, el que deia abans, no? La primera conclusió important és que la majoria dels compromisos adquirits a la COP han de ser autocontrolats. És a dir, ha de ser el propi país que digui, mira, jo m'he compromès a fer això, per tant, ho assoliré. Només uns pocs països estan fent que les seves promeses siguin legalment vinculants. No sé, això, mira, això m'ho apunto potser per buscar-ho per la propera setmana. M'ho marcarem negret aquí al guió. Quin és això és un tema que no tinc gens controlat. Quina és la fórmula per fer-lo legalment vinculant? Però bueno, ja si ho trobo ja ho podem explicar al
proper. Perfecte, dia, sí, sí.
Per tant, en aquest sentit, si tot és autocontrolat i has de ser tu el propi país, doncs no podem ser massa optimistes. Tot són compromisos sense dates ni vinculacions legals. Hi ha objectius no hi ha plans. És a dir, l'objectiu és aquest, però no hi ha un pla ben dirigit, ben organitzat pels polítics per aconseguir aquest objectiu. Per altra banda, per mi, el punt més important és que aquí hi ha un... No sóc jo qui ho diu, això, tampoc. No és que sigui aquí un gran analista sobre les convencions pel canvi climàtic ni a l'IPCC, ni als informes de l'IPCC, però sí que he vist que hi ha un tema que si recuperem l'objectiu de la convenció, a la part final diu una frase que ho he anat dient diverses vegades, que diu: permetent, tot el que es faci ha de ser permetent el desenvolupament econòmic, que el desenvolupament econòmic segueixi sent de manera sostenible, no? Per què recupero això? Doncs perquè es segueix parlant de desenvolupament, és a dir, desenvolupament, sota un optimista vol dir creixement econòmic, és a dir, es segueix estant en el marc mental del creixement econòmic ad infinitum, no? Ja fa uns anys, bastants anys, i aquí és on he pensat que podia ser interessant dedicar-li la propera secció, que hi ha tota una sèrie de pensadors, sociòlegs, filòsofs, polítics i també científics, que moltes veus que parlen sobre el decreixement, no? És a dir, que diuen que hem de començar a decreixer econòmicament, hem de començar a entendre que no es pot créixer infinitament i que el decreixement és possible. No soc gens un expert en decreixement i per això pensem, doncs mira, podria dedicar una secció i així n'aprenem junts, no?
Perfecte.
Mira, les mateixes filtracions de l'IPCC consideren que s'ha de decreixer. ¿Vale? Hi ha un article publicat una setmana més tard, o no, 3 o 4 dies més tard, al Contexto, al diari aquest que us deia abans, que també us he deixat aquí a l'enllaç, on hi va haver més filtracions de l'informe de l'IPCC. Mira, és que és molt clar el títol de l'article. Diu, l'IPCC considera que el decrecimiento es clave para mitigar el cambio climático. És a dir, els propis científics que fan els informes de l'IPCC ja diuen no, és que és impossible créixer, és impossible. El creixement sostenible no és possible, hem de decreixer. Vull dir, hem de deixar de tenir... I com ho fem perquè això sigui econòmicament sostenible, no? És diferent el que sigui econòmicament sostenible amb creixement. Per això proposo parlar-ne la propera setmana. Per mi hi ha una frase que és molt definitòria, que es pot recuperar també d'una entrevista que us he deixat aquí també a l'enllaç, a una entrevista al Público, al físic investigador de CSIC, Antonio Turiel. Ha sortit molt, les últimes 3 setmanes ha sortit molt als diaris econòmics, als mitjans de comunicació, ha sortit TV3, ha estat a Catalunya Ràdio, a RAC1 i els principals mitjans de comunicació de Catalunya, perquè ell fa molts anys que té un blog que es diu The Oil Crash, que jo el recomano, on parla sobre el moment en què ens quedem sense petroli. Què passarà al món quan ens quedem sense petroli? Té un llibre que per la respecte es diu Petrocalipsis. Aleshores, per què ha sortit molt als mitjans de comunicació últimament Antonio Turiel? És un expert en energia, amb tot el fenomen aquest que ha sortit del gran apagón. El gran apagón, doncs, és un dels principals experts que s'ha consultat. En aquesta entrevista, li van fer moltes entrevistes en el seu moment quan presentava el llibre Petrocalipsis, i en una d'aquestes, al diari Público, hi ha una cosa que a mi em sembla molt no sé com dir-ho, molt definitòria de realment el món en el que ens trobarem els propers anys. Ell li pregunta, li diuen, si ell creu que el decreixement econòmic és la solució, no? És la solució per lluitar contra... Hem de decreixer econòmicament per lluitar contra el canvi climàtic? I ell diu que no es tracta de si és la solució o no. Ell el que diu és que el decreixement serà inevitable. Mm. És a dir, les perspectives són tan dolentes que quan peti tot hi haurà decreixement econòmic. Aleshores, la decisió que hem de prendre és si ho fem a les bones o a les dolentes. És a dir, tindrem de creixement econòmic. Ens hi posem ja i ho fem organitzadament perquè tots puguem viure bé en el futur o ens fotran un pal a sobre que fliparem. Aleshores, amb aquesta última recomanació d'entrevista de l'Antonio Turiel, jo crec que ho podem deixar avui aquí. I si et sembla això, el proper dia parlem de creixement econòmic.
Perfecte, doncs fa uns mesos vam poder entrevistar a la Yayo Herrero, que va fer una xerrada aquí al Prat, i ella era de les que parlava d'aquesta opció del decreixement, i de fet parlava de que no val ja una substitució d'energies, sinó que hem d'anar cap a doncs, no consumir tant, no produir tant i canviar totalment la nostra vida. Per tant, te la deixo aquí també per si vols fer servir alguna de les seves cites o si t'interessa per la propera secció. Perfecte. Doncs, Ferran Fabró, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Cuida't molt, que vagi molt bé.
Igualment. Adéu, adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Pili García. Revés judicial a la immersió lingüística a Catalunya. El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà. No ha admès el recurs de la Generalitat i això fa ferma la resolució. El govern català, reunit d'urgència en una cimera amb entitats per la llengua, ha demanat calma a les escoles i ha garantit que no s'aplicarà aquesta quota. Des d'Ustexte, el sindicat majoritari de professors, qualifiquen la sentència d'atac frontal al català. A més, reclamen a la Generalitat que no faci recaure la responsabilitat de la resposta en el professorat. El sindicat exigeix un posicionament sense ambigüitats en contra del plurilingüisme i a favor de la immersió. Ho ha dit la portaveu nacional del sindicat en declaracions a la xarxa, la Yolanda Segura. L'escoltem.
Si l'administració fa, com fins ara, que una mica tirava sempre pilotes fora i demanava doncs, aquesta responsabilitat als centres educatius, fins i tot amb polítiques lingüístiques com que el projecte lingüístic dels centres doncs recaigui en mans dels mateixos centres. Això no...